hem de reconèixer que aquí a la tarda som una mica despistats de vegades i golafres. També, com que encara no hem tingut prou dolços aquestes setmanes, avui al Valors Actius volem seguir parlant d'apostes.
I ho volem fer, doncs, concretament parlant amb un pastisser, el David Cobo, que és de l'Espluga de Francolí. Com sempre, abans d'entrar en matèria, fem-ne 5 cèntims.
David Cobo va néixer fa 26 anys a l'Espluga de Francolí. La passió per la pastisseria li ve de família, ja que els seus avis van obrir una fàbrica de galetes on també es feien carquinyolis l'any 1955 i des d'aquest moment ja van començar a exportar el producte arreu de Catalunya. Però no va ser fins l'any 1964 que van obrir la pastisseria. A partir de l'any 2000 van començar a exportar el producte per a Espanya, sobretot en aeroports i autopistes i també a Andorra, en pastisseries i forns. També han exportat els carquinyolis a França i Itàlia en casos puntuals.
Als estudis de l'Espluga FM Ràdio tenim el David Cobo. David, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
No ho sabia jo, que el carquinyoli és un producte típic de l'Espluga.
Home, és el més típic de tots.
Però avui en dia es pot trobar tot arreu, no?
Sí, home, clar, per això estem nosaltres, que els fabriquem.
Què té d'especial?
El carquinyoli?
Sí.
Especial, doncs que porta amb ella marcona, de la bona.
Ara ens hem quedat igual, bueno, aquí, eh?
Ara, l'ametlla marcona. L'ametlla marcona és la més bona que es fa d'ametlla. O sigui, no és la comú, diguéssim.
És aquella,
o sigui,
que és blanca,
una miqueta
blanca,
més qualitat,
blanca,
més llargueta.
Sí.
És una mica més llargueta, és molt blanca. Nosaltres la posem en pell. I, bueno, i amb la particularitat del carquinyoli és que és un producte molt dur.
Com es fa un carquinyoli? Explica'ns el procés.
El carquinyoli, el procés és molt bàsic. O sigui, s'agafen 4 ingredients principals, que són el sucre, l'aigua, la farina i les ametlles, i es barregen. Llavors hi ha una sèrie d'ingredients que són secrets de cada casa. I, per tant, no us diré el secret. Però, més que res, barrejar tots els ingredients. És barrejar els ingredients fins que quedi una pasta molt, molt dura. Bueno, molt dura no, molt enganxosa, realment. I llavors amb això es formen unes barres tipus les barres de pa, i llavors es cou durant una hora al forn. I quan passa aquesta hora de cocció, traiem les barres del forn i les tallem. Les tallem perquè surtin els carquinyolis.
Qui va ser el primer en fer carquinyolis aquí a la pastisseria?
La meva pastisseria, el meu avi. El meu avi és el que va portar, el que va començar tot el món de la fabricació de casa nostra. Ell, l'any 55... va dir, vinga, he de fer feina, vull tenir el meu propi treball. Ell era pastisser, havia estat d'aprenent a Lleida, i es va ubicar aquí a l'Espluga perquè el seu pare treballava aquí, realment. Ell no és d'aquí, no és originari d'aquí, però es va instal·lar a viure aquí a l'Espluga. I llavors ja va conèixer la meva padrina i van començar aquesta aventura, com si diguéssim.
I actualment quin pes té el carquinyoli dins de la producció diària o habitual de la pastisseria?
Realment, segons quines pastisseries, o, bueno, en el nostre cas és una fàbrica de galetes, una petita fàbrica, no anem a veure que fos una fàbrica gran, però actualment cada dia es fabriquen carquinyolis. Es fabriquen per exportar i perquè tothom la pugui menjar, realment.
Quants?
Quants carquinyolis? Quantes unitats?
Sí,
o quants quilos?
Sí, quants en feu cada dia?
Quilos, no? Millor, perquè potser unitats
sí.
És una mica...
Diàriament es fan uns 250-300 quilos, però s'han arribat a fer mitja tonelada de quilos al dia.
Però això cada dia, clar, això vol dir que els aneu venent.
Cada dia, home, clar, de dilluns a divendres, no els fem per guardar-los. Lo interessant és anar-los fabricant i anar-los venent. Nosaltres, la nostra petita empresa, tenim una particularitat de que tot el producte que fem és sota comanda. O sigui, si no tenim comandes de carquinyolis, no fem carquinyolis.
Clar, són sota comanda, ara li trobo més explicació. Tu rius de la pregunta que t'he fet, però clar, tu pots anar fabricant cada dia, produint 300 quilos de carquinyolis, que si no te'ls compren...
Exacte, no, però en el nostre cas treballem sota comanda. Però realment el carquinyoli és un producte que es pot estocar, però per la nostra manera de treballar no ho hem fet. Realment podríem fer-ho. Si podem fabricar cada dia 500 quilos de carquinyolis, podríem anar fabricant durant tota la setmana i arribaria un moment que tindríem un estoc prou necessari com per no poder fabricar algun dia.
A quant surt
el quilo? Però no ens interessa treballar així.
El quilo
a quant surt? Doncs ara aquí m'has enganxat, eh?
Ah, sí?
Perquè jo em dedico a fabricar-los, no vendre'ls.
No saps, a quan els veneu, clar, o a la gent que us els demana?
Home, és que nosaltres tenim diferents tipus de tarifes de preu, segons el lloc on siguis.
No cars sé, o barats, a veure, anirien dels 3 a 5 euros, als 10?
No, el quilo, com a molt, serien uns 12-13 euros al quilo.
Déu-n'hi-do. Sota comanda, qui us els demana?
Doncs ens els demana gran part de Catalunya, gent de fora, cada vegada més anem portant cap a l'altra part d'Espanya, i fins i tot alguna vegada cap a l'estranger.
Però entenc Andorra que són particulars o entenc que són empreses per aquesta gran quantitat de carquinyolis que produïu?
No, nosaltres, a veure, nosaltres no fem la venda a particulars, sinó que venem a altres negocis, diguéssim. O sigui, som els proveïdors d'altres negocis, de pastisseries, de forns de pa, de fins i tot fruiteries es poden vendre carquinyolis. I ara, últimament, com que les botigues també cada vegada venen més coses, doncs tenim més punts de venda, realment. Però bueno, nosaltres no fem el que és la venda al petit detall.
Uh-huh. Fora d'Espanya, quins països? Perquè dèiem que sentíem abans que puntualment havíeu vengut a on era?
A Itàlia, França. I buscant i remenant a veure els llocs on hem portat carquinyolis i altres productes de casa nostra, he trobat que també han arribat als Estats Units, a San Francisco. Llavors a França, a París, que tenim un client que bueno, va anant consumint carquinyolis i altres productes realment, i llavors també Suïssa.
Espanya, Itàlia, Suïssa, San Francisco fins i tot. Quan s'ha de menjar el carquinyoli? És a dir, és un berenar, és un esmorzar, és un postre?
Pot servir per qualsevol hora del dia, perquè realment el pots menjar entre hores per picar alguna cosa. Mira, agafa un grapadet de carquinyolis, o pots esmorzar una mica de carquinyolis, jo què sé, 5-6 carquinyolis i una mica de mistela. Pots acompanyar-ho després d'un menjar, sucant-ho amb cava, el carquinyoli, que queda molt bo. I també podries berenar-lo, és que realment s'adapta a totes les franges horàries.
No sé fins a quin punt el carquinyoli pot tenir marge per a reinventar-lo o per a innovar amb un producte tan tradicional o tan clàssic que té aquests quatre ingredients que comentaves al principi.
Té molt marge, perquè si et pares a pensar, el carquinyoli és una pasta seca que té un aroma, o sigui, denomina-li X, i per tant pots anar alternant fruits secs, que és el que porten els carquinyolis, amb diferents aromes. Pot sortir un ventall de carquinyolis diferents, impressionant.
Amb xocolata, per exemple, en feu o no?
Amb xocolata en fem. Amb xocolata en fem de fins a tres tipus. Tenim el carquinyoli tradicional, que és el d'ametlla. Uh-huh. Llavors tenim el carquinyoli que li vam substituir les ametlles per punts de xocolata. Llavors tenim el carquinyoli d'ametlla banyat a la meitat, o sigui, només banyat a la part de baix, diguéssim, del cul, amb xocolata, o tenim el carquinyoli completament banyat de xocolata.
Aquí t'han guanyat, Marina?
Sí, sí, sí. No, però jo sóc dels tradicionals, dels de tota la vida. Quant temps pot aguantar un carquinyoli? És a dir, clar, com que és un producte sec, pot estar allò, el pots tenir a la bosseta, no?, a la cuina, guardat, però hi ha un límit en aquest sentit?
El límit és el límit legal. El límit per les galetes, doncs, és una data de consum preferent que li has de donar de 9 mesos. I tot el que sobrepassi d'aquí, doncs, en teoria, tu li has de marcar que són 9 mesos de caducitat. Que no és realment la caducitat del producte, perquè et pots estar... O sigui, pots tenir uns carquinyolis de fa un any i te'ls pots menjar tranquil·lament. Si l'ametlla està bé, no està picada, no ha sortit la papalloneta aquella que de vegades surt a les ametlles o els fruits secs, i està ben conservat, en un any et pots menjar carquinyolis tranquil·lament.
La pastisseria Cobo, si no ho dic malament, té més dels 50 anys d'història. Tu en el seu dia vas voler seguir la tradició familiar, et van obligar, volies fer altres coses. Com va anar, David?
Com va anar? Doncs, a veure, realment jo he vist la pastisseria des de ben petit. El meu pare em va tenir molt jove I clar, jo amb 13 o 14 anys, el meu pare era més, o sigui, bastant jove, diguéssim, i ja em feia anar cap a la botiga, ajudar a la pastisseria, el que convingués, doncs el típic, aprenent de pastisser a la força per no estar pel carrer donant voltes. I amb el temps, doncs, va arribar el moment de quan vaig acabar l'ESO, i el meu pare em va plantejar, ara què vols fer? I jo li vaig dir, això d'estudiar jo no ho veig gaire clar. Però m'agradava molt la pastisseria. I el que vaig fer va ser, dels 16 als 20 anys, anar a estudiar pastisseria a Barcelona, a l'escola del Gremi de Barcelona, de pastissers. Per tant, no va ser una obligació. Jo crec que va ser una mica també el veure la tradició familiar, el veure el que havien treballat el meu avi i el meu pare en el seu dia, doncs ganes també de seguir amb la tradició familiar.
I com portes el dia a dia això de, segurament, haver de matinar moltíssim? T'ha afectat d'alguna manera la teva vida social, sobretot?
No, de cap manera.
Matines realment, o la feina... no?
Bueno, matino quan convé. No, a veure, no per fer carquinyoli sempre s'ha de matinar.
Clar.
Realment els que més matinen són els que fan pa. Jo, com que no fem pa perquè som pastisseria, doncs no cal matinar tant com els que fan pa. Però bé, no m'ha influït gaire amb el que és la vida social, perquè realment pots adaptar una cosa amb l'altra. El problema, treballar els diumenges i els festius. Però bueno, al
mira
final t'adaptes
a les coses. Si fossis periodista també, també tindries el mateix
també
problema.
Passa, no?
Si fossis metge també.
Doncs ja
si fossis... No, és que hi ha tants oficis.
Sí, sí, és que cada feina té el seu.
Clar.
I realment les pastisseries, quan més feina tenen, és quan hi ha una diada, una festa, un cap de setmana, doncs el que val la pena és aprofitar-ho.
S'ha d'aprofitar quan hi ha gent, doncs, i més ara, en aquests temps complicats. L'Axel em comentava ara que, què em deies, que a més de carquinyolis hi havia unes galetes molt especials en aquesta pastisseria.
Sí, ara no sé si ho diré bé, però també fabriqueu una espècie de galetes que són les Marilyns o Marilys, alguna cosa així.
Marilyns.
Marilyns.
No n'havies equivocat, no n'havies equivocat.
Què són exactament?
Sí, aquestes, els Marilyns són els típics ventalls de, bueno, que molts llocs de Catalunya es poden trobar. Però realment la nostra marca és Marilyns, és marca registrada i és una marca que el meu avi va posar al seu dia, li va posar aquestes galetes Marilyns perquè la meva àvia es diu Maria. Però clar, les galetes Maria ja estaven registrades i el més semblant era l'època de la Marilyn Monroe, Maria, Marilyn, doncs mira, va quedar aquest nom com a la galeta típica de casa nostra.
Què porten?
Els Marilyns és una galeta que només porta farina, una miqueta de greix, o sigui, de greix de palma, ara ens fan posar la legislació, i farina, sucre, el greix i aromatitzants.
No sé si heu sentit, si heu notat una mica la crisi que té tothom, molta gent, ho dic perquè precisament parlava fa poc amb un company, amb un amic, de fet, que és també pastisser, i em deia que molta gent, de les primeres coses de les quals doncs, se n'està avui en dia, són de productes que ell considera de luxe, com podria ser un pastís, que no és extremadament necessari. Ho heu notat, això?
Jo tinc el mateix pensament que el teu amic. Realment, el nostre negoci és un negoci de luxe, no és necessari per viure. O sigui, hem notat la crisi potser més que moltes altres empreses, perquè el seu negoci de luxe, un producte que no és necessari per viure el dia a dia, potser ens en podem estar en algunes ocasions.
Potser o sigui, les famílies si que abans anaven el diumenge a comprar el tortell de torn o el brat de gitano, doncs ara potser
exacte.
No hi arriben i se n'estan, no?
Exacte. Jo crec que això les famílies que tenen un cert nivell, o sigui, són els que encara continuen venint a comprar perquè el que volen és qualitat, però hi ha altres famílies que per problemes de l'economia que tenen o que no tenen feina o mil coses, doncs quan han d'anar a buscar un pastís, en lloc d'anar-lo a buscar artesanal, doncs se'n van a una gran superfície i els hi surt molt més a compte. O sigui, això és de calaix.
Sí, surt més a compte, però no és igual de bo, eh?
No, això també és de calaix. O sigui, un producte que et surt 5 o 6 vegades més barat, o 7, i fins i tot a vegades 10 vegades més barat, no pot ser igual de bo que un producte que és més car.
David, més car no és... abans d'acabar, algun projecte de futur que tinguis en ment?
Bueno, projecte de futur és amb el dia a dia de casa, i realment el projecte de futur l'hem avançat amb el passat ja. O sigui, vam obrir una gelateria el juny passat, al costat de la pastisseria, i és el projecte que teníem de futur que l'hem fet realitat.
bona, no? Deu ser aquesta gelateria feta per mestres pastissers.
És bona, a veure, és tot del mateix sector. Són coses dolces, el dolç és bo, s'hi agrada i, per tant, sempre s'ha de fer amb ganes.
David Cobo, moltíssimes gràcies avui per visitar-nos als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Gràcies per tot, ja vindrem a l'Espluga a menjar aquests carquinyolis tan bons que avui ens has explicat. L'Excel de xocolata i els tradicionals, et sembla?
Moltes gràcies a vosaltres i, sobretot, si veniu, veniu a l'estiu, que podeu visitar la fàbrica Galetes i la gelateria.
Queda fet. Gràcies per tot.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.